Gràcies, Quim.
Marina Garcés, bon dia.
Hola, bon dia.
Oriol Broggi, bon dia.
Bon dia.
Què és la llibertat?
Que comenci, no, comenci, evidentment, Marina, que sap més que jo. Del tot.
La llibertat és una relació, no? Si sembla contradictori dir-ho així, la llibertat no és fer el convol en un espai en blanc o en un espai neutre, sinó és poder-nos relacionar lliurement els uns als altres des del que podem fer, des del que podem dir i des del que podem imaginar.
I ara no ens podem relacionar entre uns i altres.
Bé, sí que ens podem relacionar, però el que estem vivint és com aquestes relacions s'estan veient progressivament més condicionades, coaccionades i determinades per un poder que vol establir d'una manera autoritària i repressiva uns marges molt estrets per a la vida col·lectiva.
Però les relacions han de tenir límits?
Jo tinc la sensació de que realment el poder necessita, allò que diem el poder, que és difícil de definir, però que ens entenem, necessita aixafar-ho bastant tot per trencar bastant aquests límits, com ha dit la Marina. Si deixem, no comencem a no pensar una miqueta més del compte en aquests moments difícils, que sempre són difícils, per altra banda, però en aquests ho són més, no pensar prou, no sabem fins a quin punt ens estan tallant les llibertats pels costats.
Mm-hmm. Preguntar pels límits, perquè és un tema que en filosofia s'ha parlat molt d'això, eh? Si la llibertat ha de tenir límits o no, fins on arriba. Abans en parlàvem també amb artistes que ens han acompanyat sobre la música, fins on hem de poder actuar o cantar o interpretar o expressar-nos, no? I al final què ha de transformar i per què. Ha de tenir límits una relació de llibertat?
La pregunta no és si ha de tenir límits o no, sinó quins límits ens donem a nosaltres mateixos a l'hora de tenir cura d'aquestes relacions de les que parlàvem. Aleshores, els límits van amb nosaltres. Vull dir, no hi ha cap, res humà que no tingui límits. La pregunta política és qui els posa, com i per què. Una vida col·lectiva autònoma, lliure, és aquella en la que podem elaborar, que podem disputar, fins i tot discutir, però consensuar també i acordar quins són els límits, els contorns, no? Les maneres d'estar junts que acceptem i que fem nostres.
I a més, a dintre de les nostres llibertats, dintre de la nostra societat, establim diferents marcs on els límits són diferents. En un teatre, els límits de la realitat seran diferents. En una expressió artística d'una cançó, els límits seran diferents d'una conversa al carrer.
Ara fa 15 anys, la gala dels Premis Goya va sonar això.
Si quiere petróleo, no hace falta ir a Irak, que simplemente construir a Galicia y lo único que hay que hacer es recogerlo.
Ganar las elecciones no es un cheque en blanco. Tienen la obligación de escuchar al pueblo. Y decimos no a la guerra. Gracias.
No a la guerra. A mí me gustaría que no me dejarais sola diciéndolo. A ver si es posible.
Va ser un trencament, allò. Va canviar-ho tot, no?, aquella gala.
Per el sector teatral, de cine, molts sectors artístics, molt, realment. És a dir, es van enfadar enormement i van començar moltes estratègies lentes, però que al llarg plaç han fet molt mal.
Què en queda d'allò?
Clar, queden les lleis posades, queden les maneres d'enfocar-ho, queden la manera de respectar aquests límits dels que parlàvem, que ara mateix estem patint, o el cine, per exemple, està patint encara amb l'IVA, que en principi surt d'allà, no? L'ofec de TV3 d'ara, d'on surt, tot aquestes coses.
Marina.
Sí, i alhora també en queda un rei que segueix venent vaixells de guerra a Aràbia Saudí. És a dir, en queda, no?, tot una...
Sí, en queda i no en queda.
En queden moltes coses, en moltes, no?, en moltes dimensions d'aquesta realitat que hem de seguir no enfocant com a front de lluita i no tancar les lluites en el passat. El no a la guerra no s'ha acabat.
Uh-huh. En aquesta concentració tenim el Guillem Cabra amb el Roger Torrent, president del Parlament. Guillem.
Ens m'acompanya el president del Parlament, Roger Torrent. Com traslladareu, com es traslladarà al Parlament el que recolliu d'aquesta manifestació d'avui, president?
Bé, com sabeu, nosaltres hem fet una crida justament a construir un front comú, una aliança molt plural, políticament i socialment parlant, a la defensa dels drets i les llibertats fonamentals, a la defensa dels drets i les llibertats polítiques i civils. crec que avui els demòcrates d'aquest país hem d'estar al costat de la defensa d'aquests drets, hem d'estar en contra de la repressió i hem de treballar conjuntament. Ningú pot quedar fora d'aquest front perquè ens hi van els nostres drets i llibertats fonamentals.
Reforça per això la vostra acció des del Parlament, aquesta manifestació?
Bé, nosaltres sempre hem dit que aquí ha de tenir un protagonisme molt clar la societat civil, les entitats, les associacions, els espais polítics també, el cor de la nostra societat. Hi ha de ser tothom, hi ha de ser molt plural. Nosaltres ajudem a que això cristal·litzi, a que això arranqui, però aquí la societat civil han de tenir un paper molt important.
Doncs moltes gràcies, Roger Torrent, president del Parlament de Catalunya.
Gràcies a vosaltres.
I ara estem sentint Txell Bonet, la dona de Jordi Cuixart, que transmet el missatge de Jordi Cuixart i Jordi Sánchez.
En moments d'injustícia, però també... D'injustícia per la deriva autoritària d'un estat cada cop més aïllat internacionalment, d'una presó provisional injustificada i d'una suspensió sense precedents de l'autogovern de Catalunya. Però també d'esperança en la gent, en els ciutadans, en tots vosaltres, que sou l'autèntic motor de lluita per la democràcia i per la llibertat. Esperança en la dignitat insubornable de la societat catalana i esperança en un futur sense renúncies per ningú. Unitat, dignitat, coratge i, jo afegeixo, i amor, que ens l'esteu demostrant. I visca Catalunya!
Aquestes són les paraules, de fet, de Jordi Cuixart, que va escriure un text i que ara està llegint la Txell.
Digueu-li que aquest és el...
Ja m'ho diran després, si de cas la Montse Garcia que volia dir alguna cosa i després l'escoltarem. Estem sentint també el so i el crit de moltíssima gent que està concentrada i que aviat també tindrem la xifra de les persones que s'han concentrat avui a Barcelona reclamant que s'alliberin els presos polítics. Conversant amb Marina Garcés i Oriol Brogi, parlàvem d'aquells qui fa 15 anys de la gala dels Premis Goya, que va sonar amb aquell crit tan unànim per part del sector cultural. Quan veiem aquestes mobilitzacions, com creu que ha de reaccionar la cultura? Oriol.
Jo crec molt que la cultura és un dels nostres motors. Si estem defensant aquesta societat per la nostra cultura, no podem oblidar-nos que la cultura és pensament i és elaborar aquest pensament. Abans la Marina deia imaginar aquest trencament de límits, imaginar noves realitats. La cultura ens porta cap aquí. Si la cultura no reacciona per defensar-se, diguéssim que està morta i deixa de ser cultura. I el ciutadà s'ha de sentir més ciutadà consumint cultura i construint cultura, és a dir, fent cultura ell mateix.
Marina.
Sí, per mi hi ha una ètica i una política, no?, de la paraula pública, de l'expressió pública, sigui de l'àmbit que sigui. És a dir, per mi no hi ha cultura sense compromís. Compromís en el sentit no de posar-se una xapa, una identitat o una bandera, sinó el compromís que ens fa responsables els uns amb els altres, precisament d'això que dèiem, no?, d'eixamplar els marges de la vida possible, de la vida imaginable. Per mi, quan parlem avui de llibertat d'expressió, no estem només reivindicant poder dir qualsevol cosa, estem sobretot reivindicant la llibertat de viure, d'imaginar, no?, i de construir món els uns amb els altres. Això és el que fa la cultura. La cultura és aprendre a viure junts, els uns amb els altres, a través del que podem compartir.
Però al final no sé si existeix un equilibri sa entre el que és aquest establishment, aquest poder, i el que és la llibertat.
Segurament aquest equilibri no hi pot ser, no pot ser sa en tot cas, però hi ha de ser, hi ha d'haver-hi algú que ens ajudi a organitzar-nos, o sigui, que algú que deleguem, que tingui una mica més de poder que jo respecte al tràfic.
Però qui té l'autoritat i per què la té, no?
Però no ha d'oblidar que aquell està treballant per mi. Hi ha Edip Rey, jo vinc de fer d'Edip Rey, hi ha Edip Rey, diu el rei s'ha d'obeir, l'altre li respon no, si no és un bon rei. És a dir, que el rei ha d'estar sotmès constantment a la revisió del públic, per tant, de l'expressió pública i, per tant, de la llibertat d'expressió. Si això es trenca, no servia per res aquell invent que ens havia inventat.
Uh-huh. Marina?
Sí, aquí tornem a la pregunta política fonamental. On està la decisió? no? Qui pren legítimament quines decisions. Clar, quan el sobirà torna a apropiar-se, no?, de manera a més autoritària i violenta i repressiva dels marges possibles de la decisió, és a dir, d'aquelles decisions que tenen efectes sobre la vida dels altres, aquí el que tenim és un tema molt clàssic, que és el trencament entre el sobirà i el seu poble. I aquí estem en això, i aleshores la pregunta és com reapropiar-nos de la decisió de tal manera que aquest poder quedi buit de poder, no? Que quedi totalment anul·lat en els seus efectes de poder. I jo quan veig els carrers de Barcelona avui així, quan veig la Model amb les, no?, amb les portes obertes, quan aquesta tarda també estarem a la Model tota la tarda, doncs dient no callarem, no tenim por, és perquè estem deixant en aquest poder sense efectes, almenys de legitimitat, de força, tants
molta,
com pugui desplegar.
Però
aquí entra, suposo, en joc la resistència de la societat civil, la base, no?
Absolutament, aquesta és la clau.
Perquè es pugui canviar la situació.
No hi ha llibertat d'expressió sense col·lectivitat, és a dir, per molt que passi per cada un de nosaltres, perquè alhora és un dret individual, no es pot exercir sense una col·lectivitat ben organitzada, ben autoorganitzada i confiada en que, en últim terme, això, no?, la decisió col·lectiva és nostra.
Tenim xifres ja de la Guàrdia Urbana. 315.000 persones, diu la Guàrdia Urbana, que hi ha hagut aquest matí al carrer de Barcelona, als carrers.
Jo tinc la sensació de que, igual, encara que per molta gent que hi hagi, encara que n'hi haguessin 3 milions, que mai ho saps, realment.
No, i cadascú perquè dona les seves xifres al final.
Sí, hi ha la versió d'uns, la versió dels altres.
Últimament, jo els últims anys m'havia acostumat a veure que la Guàrdia Urbana s'assemblava bastant a la dels organitzadors, i ara amb les manifestacions de signe contrari hi ha hagut s'ha tornat a, i això és un exemple de dir anem a trencar-ho tot, és a dir, hi ha hagut uns canvis que l'octubre no hi eren i el novembre ja hi eren, no? Jo penso que però la llibertat aquesta que hem d'exercir té molt a veure amb obligar-nos a pensar una miqueta més, és a dir, o amb els últims anys que ens haguessin deixat o fet pensar més en l'educació i en la construcció de la societat que heretem avui. Per exemple, tinc la sensació de que aquesta sensació que tenim respecte als partits independentistes avui en dia, que no hi ha uns plans, o sembla que no hi siguin, potser sí, confiem igualment, sortim al carrer, pensem, però necessitem que ells pensin molt, i ells necessiten que nosaltres pensem molt. Per tant, aquesta llibertat d'expressió i aquest sortir al carrer s'ha de compartir en pensar, fer-nos pensar molt.
Quart de 6 de la tarda, la filòsofa Marina Garcés participarà en aquest debat que ens explicava ara sobre la llibertat d'expressió. Serà a la presó Model, organitzat per la plataforma No Callarem, juntament amb el Pep Espel, la Magda Bandera i el Willy Toledo. I aquesta concentració a Barcelona, que ja està arribant al punt i final. Montse Garcia.
Sí, us volia dir abans que qui estava llegint el missatge de Jordi Sánchez des de la presó era Oriol Sánchez. Un cop acabat de llegir aquests dos missatges, ara la Dharma està ja preparant la seva actuació. Ja estan a punt de començar, i ja és el final d'una manifestació on us heu de dir que fa molta calor. Hem vist alguna senyora del públic que s'ha desmaiat, ha tingut algun problema, l'han atès ràpidament, però vaja, en aquests moments hi ha molta, la gent està molt animada esperant aquesta actuació, fent, cridant la llibertat pels presos, amb estelades i banderes tot de color groc, i aplaudint ja aquest dia de festa.
Per tant, acabarà abans de les dues i la gent, diguem-ne, podrà dinar una hora raonable.
Molt
bé,
sí.
Montse, una abraçada, que vagi bé.
Igualment.
Us vull preguntar per la postveritat, perquè al final tot això que esteu explicant es confon i es barreja en un moment en què hi ha una infoxicació bestial a les xarxes, hi ha 33 mitjans, cadascú hi dona la seva versió, i hi ha una gent que diu, escolti'm, no, jo tinc un títol acreditat de màster i hi ha altres informacions que contrasten que no existeix. Aleshores, a qui ens hem de creure la postveritat?
Sí, a mi el que em sembla més significatiu d'això que actualment se'n diu postveritat és que ens situa en un règim de veritat en el que més que disputar-nos qui enganya qui o qui té més poder d'enganyar, de manipular, no?, a l'altre, el que hi ha és una relació en realitat molt mercantil amb les veritats que, o suposades veritats que ens fan arribar, que és que al final ens quedem amb la que més ens convé. És a dir,
perquè és més còmode,
sí,
no?
Clar, és un règim de comoditat a la carta. Ja sabem que segurament no és del tot veritat, però no ens importa. Per mi és el tema seriós d'això que se n'ha vingut a dir postveritat. No és més capacitat d'engany, no és un poder més capaç d'enganyar-nos i millor, sinó una disponibilitat més acomodatícia a quedar-nos amb allò, informació, el discurs, el que sigui, que més ens convé per fer-nos la vida fàcil.
Que és el contrari del que fa l'Oriol Tu amb el teatre, no? Que sempre que surts d'allà i dius, hosti, l'Oriol m'ha deixat avui, que ja no sé on soc,
no,
ni quin concepte tinc sobre la vida.
Ens inventem noves veritats del teatre completament.
Però les qüestiones, clar, que això
està
bé.
Però les qüestionen, clar. Sí, però jo penso que això que diu la Marina és veritat, però hi ha una banda, que és la banda del poder, mm-hmm. És a dir, en aquest cas, del problema catalanista és l'Estat espanyol, que és el que té el poder, en altres casos serà altres, però el que té el poder, diguéssim, és el que li interessa imposar una postveritat encara que sigui més diferent de la realitat que tu has viscut aquell dia al carrer. Quan tu l'has viscut, la tens més propera, la saps més, i en canvi el poder li té uns interessos més grossos per canviar-la. A mi em sembla que els dos costats, diguéssim, o els més, si n'hi ha més, no estan en igualtat de condicions.
Tenir els elements tu, no? És a dir, el que deia abans l'Oriol, l'esperit crític per poder segurament destriar.
Sí, és a dir, que tu és veritat que estàs més còmode amb la veritat que té gens més propera, això és evident.
Però que tinguis els elements.
Però necessites els elements per poder-la qüestionar i veure-la també, no?
Sí, aquí entrem en un tema del nostre temps, que és com s'han distorsionat les relacions de proximitat i de distància. No sabem què és més proper o què és més llunyà respecte a les moltes escales d'informació i de discurs amb les que ens estem relacionant a cada moment en temps real. Aleshores, costa molt saber què forma part del meu món de percepcions i què no. Però, finalment, es torna a coses molt simples. Jo que vaig molt amunt i avall, no, treballo a Saragossa, vaig molt a Madrid, etc. I al final, qui vol saber alguna cosa o qui dubta de que el que està rebent potser no és prou cert, només té una pregunta a fer-te, que és com ho esteu vivint? Que finalment és aquesta apel·lació no a la veritat de que només qui ha viscut les coses en primera persona les pot dir, però sí de la percepció. No? I la pregunta, el teatre suposo que va molt d'això, l'escriptura també, és com compartim l'experiència, com transmetem percepcions de tal manera que puguin anar més enllà dels mons particulars, perquè si no acabarem explicant-nos la vida nosaltres mateixos. Clar. En aquest món de bombolles cada vegada més.
De què serveix
bombolles?
La teva vida, la teva experiència, clar, per transformar alguna cosa?
I les coses més antigues, diguéssim, la vivència, allò que no és imatge directa d'una televisió col·locada, acaba sent allò més real que la modernització de la democratització de la informació, que teòricament tothom pot arribar amb una càmera a qualsevol lloc, però això ho pot pervertir molt més que no pas la vivència.
Exacte.
És un privilegi escoltar-vos, eh? Ara jo marxaria i els deixaria aquí.
Em sembla que la realitat no et deixa.
Digues al Neus Bonet, fes l'informatiu.
La realitat no et deixa.
Que ells també hi fossin. I que anessin xerrant. I que vingués al Tot Gira i també hi fossin. Féssim un especial de 8 hores xerrant amb la Marina i l'Oriol.
És un gust, la veritat.
Moltíssimes, moltíssimes gràcies. Marina Garcés, que acaba de publicar, per cert, un llibre que es diu Ciutat Princesa, que recomanem moltíssim i que en parlarem un dia tranquil·lament. I l'Oriol Brogi, que està a Madrid i que té moltíssima feina.
Molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres.
Fem una pausa i continuem.